Estimada Marta, per què començo així si sé que ja no em sents? Ja no llegeixes? Ja no ets aquí? Però tot i haver constatat això ben fort, tot i no saber com tu faràs per llegir-me, tot i estar convençuda que no em respondràs perquè darrerament no m'has escrit mai, i malgrat les distàncies més que còsmiques, estic convençuda que d'una manera o d'una altra m'escoltes i t'agrada que t'escrigui. Avui tinc moltes ganes de dir-te coses a les quals només podem arribar-hi amb la memòria, que només es poden assumir com a records, trossets de les nostres vides que vàrem compartir tu i jo i que els altres potser difícilment podran comprendre, perquè les poden saber, però no les poden assaborir com nosaltres. Però tant se val. De moment, per tot això del record, i també per altres motius que no sé expressar, he volgut aprofitar l'ocasió i escriure't. I per allò dels nombres mítics que a tu i a mi ens agradava tant, de records n'he recollit 7. I mira què em passa. Tot just en començar la carta, em fixo que la primera paraula és estimada, és a dir, parla de l'amor. I tots sabem que l'amor és més fort que la mort. I penso que qui sap? Que potser sí que d'alguna manera que per ara desconeixem em respondràs aquesta carta a mi i a totes i tots els amics que la llegeixin. Procurarem estar molt atents per si de cas. Així doncs, decididament, estimada Marta.
Recordes quan vàrem anar totes dues a París a la Sorbona? Era l'època en què el sol fet d'aconseguir anar a París ja era una proesa. Anàvem com dues estudiants, ja no gaire jovenetes, passàvem dels 25 anys i érem mestres de l'escola Talita. A la Sorbona hi vàrem anar d'oients, cosa que llavors s'estilava. Tu sabies que hi havia una professora molt bona en la didàctica de les ciències naturals, dels estudis de magisteri. Jo no sé com t'ho feies, però tu ho sabies tot. Tu vas tenir la idea que, essent així, la cosa més normal del món era anar a París per escoltar una classe com cal, independentment de les mil dificultats que a l'època de la dictadura hi havia per obtenir un passaport i un visat. Tu vas fer els tràmits, és a dir, vas escriure a la professora i li vas demanar que ens deixés assistir a una classe seva, ben assegudetes al final de la classe, que no faríem cap soroll. I després em vas convèncer a mi que era absolutament necessari anar-hi. Sense veure, a aquella classe no podríem ser mai unes bones mestres. Evidentment, el fet de convèncer-me a mi no crec que et suposés ni mica de dificultat, perquè jo, en aquells temps, estava disposada a qualsevol esforç amb tal d'anar a París, i més si es tractava d'alguna cosa per la causa. La causa era aprendre de ser bones mestres, perquè el dia de demà hi hagués bons ciutadans i així el nostre país pogués sobreviure. Tu i la Maria Teresa Codina, de la qual evidentment vas obtenir l'acord, ho formulàveu tot molt bé. Éreu el seny de la qüestió, jo feia de rauxa, i així tot anava endavant. No recordo res del viatge, ni de París, però mai oblidaré aquella classe, que era sobre la poma, és a dir, de com fer que els nens i nenes observessin una poma amb tota la serietat i la profunditat del món. Per mi va ser una lliçó fonamental, no per la poma en ella mateixa, sinó per diverses coses que sempre han estat claus. Vaig comprendre que volia dir observar pels nens i nenes de primària. Vaig veure tot d'una i per sempre que el paper d'una mestra no és explicar la poma i el que sigui, sinó aconseguir que algú descobreixi i aprengui alguna cosa. Que jo no podia fer res més de millor que aprofitar totes les ocasions per seguir aquest camí que havia escollit sense ni imaginar fins on m'embrancava.
Gràcies, Marta, per haver-me portat a París. Molt sovint hi penso, no només com un record, sinó com una part important de les meves raons per viure.
Recordes quan vas portar el senyor Galí a Verdum a veure la meva escola? Era un migdia. quan els nens ja estaven plegant i preparant-se per anar-se'n a casa a dinar. Jo, llavors, en començar l'escola Toni Guida, havia hagut de deixar les entranyables reunions que fèiem quinzenalment el dissabte a la tarda a casa de l'Alexandre Galí. Segons tu vas dir-me després, ell havia preguntat el motiu de la meva absència i en dir-li que jo me n'havia anat a començar una escola a Verdum va expressar el desig de visitar-la i tu vas mobilitzar-te ràpidament i ens el vas portar. En un primer moment em va saber greu que quan vàreu arribar els nens i nenes ja haguessin acabat la feina, perquè jo hauria volgut demostrar-vos els meus nens de Verdum treballaven al Montessori tan bé com els de Sarrià o Pedralbes. Però ja era massa tard. Els nens ja se n'anaven a casa a dinar. El senyor Galí, així és com li dèiem nosaltres, va mirar-ho tot detalladament, amb la seva mirada sempre educadora, i quan jo ja havia acomiadat el darrer alumne va dir-me «Molt bé, noia, et felicito». I jo que li responc, però senyor Galí, si no ens ha vist treballar? Jo he vist tres coses, diu ell. Primera, que en treure's el davantal ningú no ha deixat les mànigues del revés. Segona, que al lavabo, malgrat les pèssimes condicions en què esteu, no hi ha ni una gota d'aigua a terra. I tercera, que tu has saludat els nens i nenes un per un anomenant-los pel seu nom. És difícil que ara els meus companys i amics s'imaginin què varen representar per mi aquelles paraules del senyor Galí, fins a quin punt varen animar-me. Tu vas ser-ne l'únic testimoni. El que potser no saps és quantes vegades m'han acompanyat recordant-me què és l'essencial en l'educació.
Gràcies, Marta, per haver-me estat tan propera i per haver-me portat el senyor Galí a l'escola quan més el necessitava, com qui li porta a un malalt el metge més adient.
Recordes les primeres escoles d'estiu? Gairebé fa riure que jo et pregunti això a tu. M'imagino més aviat que tu m'ho preguntes a mi, però cal seguir les consignes pactades en començar la carta. Alguns han escrit la història de totes les escoles d'estiu, de les seves dificultats, les seves conclusions i els seus èxits. Estic segura que per tots els que d'una manera o altra les hem viscut i les hem vivit, no són inoblidables. Però jo ara només vull comentar-te un record directament lligat a tu. Hi havia, potser en primer lloc, el plaer de plegar un grup, cosa que en ella mateixa ja era prohibida. I això sol, en la situació política que vivíem, ja era molt important. Sobretot perquè estàvem segures i segurs que allò que fèiem era necessari pels nostres nens i nenes. Però recordo sobretot l'expressió de la teva cara, la teva manera de somriure, quan contemplàvem aquelles riuades de mestres joves, com si estiguessis dient «Mira el que hem aconseguit». El teu somriure demostrava la nostra immensa satisfacció i el teu entusiasme, profund i seriós, que no he tornat a veure més en els espais públics. Per mi era la penyora que estàvem en el bon camí.